Bon dia, Detallets, Ginestar, Dani Nelo o el retorn de la Rodona són els grups, alguns dels grups que actuaran per les Festes d'Altura 2026. Unes Festes d'Altura que cada vegada falta menys per començar-les.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És que segueixen fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, els cercaviles, xarangues, coples, sardanes, segueixi sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes, i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
És l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. El cartell escollit aquest any ha estat del de l'artista Montse Solanilla i inspirat en les voltes de l'Hospici on la faràndula és la protagonista. L'acte de presentació es va dur a terme ahir a la tarda a la plaça Clarà. De seguida repassarem aquest i altres temes. Abans, per avui, és dimecres 29 de juliol del 2026 i el dia té molta més informació que, com sempre, repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
La policia municipal d'Olot decomissa armes d'aire comprimit i altres materials a una persona acusada d'atemptar contra els agents. La persona, amb antecedents per malalties psiquiàtriques, s'ha traslladat a l'hospital. N'ampliarem també més informació. 45.000 euros destinats a habitatge social d'urgència a Besalú. Habitatges destinats a causes socials i que poden ajudar a famílies en situació de vulnerabilitat. Està situat al carrer Ganganell, on hi havia l'antiga guarderia. En dona més detalls l'alcalde Lluís Guinó.
La idea és tenir un habitatge que, en el supòsit de problemàtiques de caire urbanístic, com ara un incendi en algun habitatge. Alguna problemàtica que a Besalú no s'ha donat, però sí que s'ha donat a altres municipis de la comarca, que és que en un moment determinat baixi l'estructura d'un pis o d'una vivenda. Que hi hagi qüestions de caire de violència domèstica, que faci necessari l'aïllament d'una part de la família. Tots aquests supòsits són els que nosaltres englobem en el que són les urgències socials.
I les entitats de diferents pobles valoren positivament el relleu generacional. En el programa d'Olot Televisió des d'aquí, les entitats Aòpics, Cal Borratx i Els Colats van valorar i reflexionar sobre aquest relleu. Unes entitats que poden presumir de continuïtat, però això sí, no és el cas de totes. Charlie Reixac, membre de l'Aòpics, en parla sobre la seva.
Bé, estem bé, estem al voltant d'un centenar de membres. Sempre ens hem mogut amb això, 100, 110, 120, 90, sempre ens hem mogut amb aquests números. I actualment hem anat fent innovacions com el vermut cantat, vull dir que encara estem actius, els joves de la UAPICS també es van inventant com la rentada de porcs, vull dir que estem vius i anem pensant coses noves també.
En l'àmbit esportiu, els equips garrotxins de quarta catalana ja coneixen el seu calendari per la temporada 2026-2027. Després de fer-se oficials la resta de calendaris de les diferents competicions, ara també ja es coneixen els partits de l'última categoria del futbol català amb una àmplia majoria de garrotxins en el grup 3. També els repassarem i els anomenarem tots en aquest informatiu. Aquest dijous arrenca la tercera edició del torneig de futsal de Ridaura, enfocat a joves i amb diferents categories. El torneig de futbol sala s'ha consolidat a la comarca. Enguany comptaran pràcticament els mateixos equips que la passada edició, ja que tampoc poden créixer gaire més perquè només hi ha una pista. Una de les organitzadores és l'Isabel Catalina, la Cata.
Estarà dividit en 3 dies, dijous, divendres, dissabte. El dijous jugarà tota la categoria infantil, més 3 partits de la categoria júnior. El divendres hi haurà finals i de la júnior i ja començarà la categoria sènior, i dissabte tot és sènior i comença a partir de les 5 de la tarda.
I avui a la contraportada hem de parlar de l'Església d'Altura i d'altres espais emblemàtics d'Olot que protagonitzen un curtmetratge. Està dirigit per la Laia Oliveres, estudiant de cine garrotxina. La història s'ambienta en els anys 70 i ja està publicat al canal de YouTube de la mateixa directora.
I volia ambientar amb un tema com religiós, ja que a casa meva sempre ha estat com molt present, i em semblava superinteressant el tema de l'Església, com també donar aquest punt tètric una mica. I això, i vaig pensar que era molt bonic fer-ho a través dels anys 70, que també podria ser la història de qualsevol d'alguna de les iaies de qualsevol persona, i aquí va ser on vaig decidir fer-ho als anys 70. Els anys 70 al final és un punt de referència, tampoc és que sigui els anys 70-70.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs a Catalunya, Espanya, el món és notícia que retarda l'aprovació del Pla Ter, el Pla d'Energies Renovables, que rebutgen uns 300 ajuntaments. Els municipis que rebutgen el pla volen constituir-se en associació per demanar-ne la reforma. El sector de les renovables també vol que se'n repensin alguns dels seus aspectes. Una dona assassinada a Barcelona. En un nou cas de violència masclista, els Mossos investiguen la mort de la dona al districte de Sant Martí i busquen l'autor dels fets. Al Parlament amonesta Sílvia Oriols i Joan Garriga per una infracció lleu del Codi de Conducta. La mesura no comporta sanció econòmica i la resolució s'ha de llegir en el pròxim ple. Indult parcial del govern espanyol a Laura Borràs, que continuarà inhabilitada. L'expresidenta del Parlament veurà commutada la seva pena de 4 anys i mig de presó per una condemna de 2 anys, per la qual cosa no haurà d'ingressar a la presó. El ministre d'Educació va avisar de l'error en les proves PISA un any abans del que diu Niubó. La consellera assegura que la Generalitat no va conèixer la incidència fins a aquest any. I declaren més de 200 zones afectades per emergències. És el pas previ als ajuts. Amb aquesta declaració, els damnificats podran sol·licitar ajudes per pal·liar danys personals i materials en habitatges i també en altres propietats.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui, per el que fa a la previsió del temps, ens espera sol. De fet, ja molt de sol hi ha en aquestes hores centrals del dia. Un sol que no ha de baixar, una calor que no ha de disminuir. De fet, encetem aquesta nova onada de calor. Malauradament, ja estem més que acostumats a les onades de calor i, per tant, els pròxims dies es preveuen que siguin igual al dia d'avui, en què arribarem aproximadament als 37, 38, 39 graus en alguns punts de les comarques de Girona, però de cara als pròxims dies anem a mantenir Ramírez per conèixer quina serà la situació també de cara al cap de setmana.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ara sí, Dani, explica'ns quina és la situació per als pròxims dies.
Dijous, divendres, potser a la tarda, algun cap de núvol al Ripollès doni quatre gotes a la tarda, però vaja, sempre sol i molta, molta calor. Pensem que el cap de setmana vam tenir algunes pluges, una refrescada important. La temperatura mitjana a 1.600 metres va baixar a 12 graus. Avui ja en tenim 18, demà puja 23 de mitjana a 1.600 metres i a partir de divendres puja a 28 a 1.600 metres. És una bestiesa, és una onada de calor de primer ordre.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio online.
Podcasts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
I després de repassar la previsió del temps amb en Dani Ramírez, comencem obrint la nostra carpeta de temes i òbviament hem de parlar de les festes d'altura, aproximadament un mes, una miqueta més d'un mes, per donar inici a les noves festes majors de la ciutat d'Olot. De Tallets, Ginestat, Dani Nelo o el retorn de la Rodona són alguns dels grups que actuaran per les festes d'altura del 2026. El cartell escollit d'aquest any ha estat el de l'artista Montse Solanilla, inspirat en les voltes de l'hospici on la faràndula és la protagonista. L'acte de presentació es va dur a terme aquest dimarts a la tarda a la plaça Clara Jambre.
L'Ajuntament d'Olot ha presentat aquest dimarts al vespre el cartell i un petit tast de la programació de les festes d'altura 2026. Del 4 al 8 de setembre s'han programat un total de 122 actes. De Tallets, Dani Nelo, Teràpia de Xoc, la Ludwig Van, la Rodona, Cerco, Dan Peralbo i Diversiones són alguns dels grups i artistes que passaran per la ciutat. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, destaca la importància i els pilars fonamentals que tenen aquestes festes d'altura.
És que segueixin fent el centre de la ciutat, que la cultura popular segueixi sent els gegants, els cercaviles, xarangues, cobles, sardanes, segueixi sent alguns dels pilars fonamentals d'aquestes festes, i veure a quantes ciutats del país podem veure concerts al centre d'una ciutat, barraques i la vida que es dona, quan la majoria de ciutats del país han fet les festes a les afores i han anat marxant. Per tant, aquesta essència acompanyada de la participació crec que les fa absolutament úniques.
Les festes majors d'Olot són sinònim d'amistats i de retrobament. Aniol Sellabona, el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, ha anunciat també el retorn d'un grup musical.
I una cosa que ens fa especialment il·lusió, abans que parlem d'aquest accés local, que és el retorn de la Rodona, que per tant doncs, jo crec que serà també doncs un concert que gaudirà molta gent, que és un retorn esperat, sé que s'ho estan preparant molt, sé que estan assajant molt, sé que en tenen moltes ganes, i per tant jo crec que serà un dia interessant. I a la Camp d'en Mas, si no m'equivoco, doncs és el dia que també tenim més enfocat a la música una mica electrònica, al tecno, i per tant...
Tele al principi, després el tecno.
Pel que fa a la resta de propostes, hi haurà actes per a tots els públics, tant per a gent gran com per famílies. Un dels trets destacats de les festes d'altura és que, a banda de grups musicals coneguts, també es poden descobrir noves propostes. Precisament, el director de les festes d'altura, Jordi Serrat, posava de relleu una de les seves apostes musicals.
Jo sempre aposto per aquells que són una mica menys coneguts, per tant, ja he fet spoiler abans amb Paco Pecado, Moniats, crec que és una altra aposta d'aquestes que faran feina, Opdeu... Jo aposto sobretot per aquests noms que no us sonen tant i que crec que...
A mi de
que,
res. Ara,
doncs no. Vés-los a veure, segur.
Un altre protagonista de la tarda d'ahir va ser el cartell. D'enguany, l'element indiscutible de les festes era triat a través d'un concurs popular. L'obra guanyadora ha estat dissenyada per la il·lustradora Montse Solanilla. Al cartell hi apareixien les figures de la faràndula olotina traient el cap per les voltes de l'hospici i interaccionant entre ells. Solanilla explica com es va inspirar per fer-lo.
Doncs, vaig començar pensant que la faràndula olotina és molt important aquí i aleshores, com a festa major, vaig pensar que sobretot ha de sortir la faràndula olotina i el concepte era que la faràndula normalment tinc sabut que la teniu durant l'any emmagatzemant a l'hospici. Aleshores vaig lligar el que seria la façana del claustre de l'hospici amb la faràndula olotina.
Més enllà de la música, la resta de la programació de les festes d'altura es donarà a conèixer les pròximes setmanes. Les mateixes entitats i associacions que s'encarreguen d'organitzar actes i iniciatives donaran a conèixer el conjunt de la programació que arribarà a les cases a mitjans d'agost amb un format nou.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
I en successos, la policia municipal d'Olot decomissa armes d'aire comprimit i altres materials a una persona acusada d'atemptar contra els agents. La persona, amb antecedents per malalties psiquiàtriques, s'ha traslladat a l'hospital. Joel Tallant.
Els fets es remunten a diumenge, però s'han sabut ara. Cap a 4:45 de la matinada, una persona va llançar diferents objectes contra la façana de les dependències de la policia municipal d'Olot i marxava precipitadament del lloc dels fets. La policia local va interceptar l'autor d'aquests fets a partir de la descripció obtinguda pel visionat de les càmeres de seguretat. Els agents el van denunciar pel llançament d'objectes contra l'edifici policial. A 5:45 de la matinada, l'home va tornar a l'exterior de les dependències on va disparar amb una arma d'aire comprimit. Gràcies a un testimoni, s'hauria pogut identificar l'autor dels fets, que es va localitzar per part de la unitat operativa de la policia local posteriorment al seu domicili. En el moment, l'home va intentar agredir els efectius policials en el moment de la detenció, que tot seguit el van reduir sense que ningú resultés ferit. La policia municipal ha instruït diligència per l'atemptat als agents de l'autoritat i ha activat el SEM perquè poguessin atendre l'home de 37 anys, que es trobava molt alterat. En el moment de ser reduït, aportava un esprai de pebre i una escopeta d'aire comprimit. Els agents també li van intervenir substàncies estupefaents, un esprai i més armes d'aquest tipus. L'home va ser traslladat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa per tal de fer-li una avaluació mèdica.
Gràcies, Joel. I ara marxem cap a Besalú perquè s'han destinat 45.000 euros a habitatge social d'urgència. Habitatges destinats a causes socials i que poden ajudar famílies en situació de vulnerabilitat. Està situat al carrer Ganganell, on hi havia l'antiga guarderia Lluc Coll de Carrera.
L'Ajuntament de Besalú destina 45.000 euros a crear habitatge social per a aquelles persones que visquin en situacions vulnerables. L'alcalde
l'alcalde de Besalú, Lluís Guino, explica en quins casos es podran utilitzar aquests habitatges.
La idea és tenir un habitatge que, en el supòsit de problemàtiques de caire urbanístic, com ara un incendi en algun habitatge, alguna problemàtica que Besalú no s'ha donat, però sí que s'ha donat a altres municipis de la comarca, que és que en un moment determinat baixi l'estructura d'un pis o d'una vivenda. Que hi hagi qüestions de caire de violència domèstica, que faci necessari l'aïllament d'una part de la família. Tots aquests supòsits són els que nosaltres englobem en el que són les urgències socials.
En el cas de que es visqui alguna d'aquestes situacions, les famílies afectades disposaran d'un habitatge provisional amb un màxim de 2 anys, per tal de facilitar aquestes situacions.
És un habitatge que partirà d'una ordenança que ja hi ha altres municipis que ja la tenen aprovada, més grans que Besalú, i que en uns supòsits molt concrets com els que et comentava,
casos molt especials,
tindran la possibilitat d'utilitzar aquest habitatge públic i aquest habitatge social a la seva disposició.
Tot i que les problemàtiques de caire social no són noves al municipi de Besalú, l'alcalde considera que han canviat molt al llarg dels anys i és important adaptar-se.
La problemàtica social ara ja és molt diferent, no? I el que ens hem adonat és que les urgències de caire social no només deriven d'aquestes dificultats d'accedir als aliments, sinó que les dificultats ara tenen una altra perspectiva i una altra façana i una altra manera de... i hem de trobar una altra manera també d'enfocar-la des del municipi.
Les obres es basen en una reorganització de l'espai que, en cas de ser necessari, es podrien ampliar per tal d'habilitar més espais. L'Ajuntament de Besalú compta amb el suport de la secció d'habitatge de la Diputació de Girona.
I ara parlem de les entitats de diferents pobles que valoren positivament el relleu generacional que tenen. En el programa d'Olot Televisió, des d'aquí, les entitats Auàpics, Cal Borratx i Els Colats van valorar i reflexionar sobre aquest relleu. Unes entitats que poden presumir de continuïtat, però no és el cas de totes.
Les entitats en un poble són les persones més importants davant de l'organització d'una festa major. A cada municipi en podem trobar més d'una i que aquesta faci els seus actes propis per engrescar el poble. A la ciutat d'Olot trobem diferents entitats. Una de les més característiques és la UAPICS, que aquest curs fa 37 anys de la seva inauguració. L'entitat olotina pot presumir d'un bon estat de salut actualment pel relleu generacional que hi ha, sobretot el jovent que porta les idees i la realitza.
Bé, estem al voltant d'un centenar de membres. Sempre ens hem mogut amb això, 100, 110, 120... 90, sempre ens hem mogut amb aquests números i actualment hem anat fent innovacions com el vermut cantat, vull dir que encara estem actius, els joves de la UAPICS també es van inventant com la rentada de porcs, vull dir que estem vius i anem pensant coses noves també.
Una altra entitat que trobem en un municipi de la Garrotxa és Cal Borratx. A Santa Pau aquesta entitat celebra el Festival d'Escampat, un acte on gràcies al jovent del poble poden presumir d'un festival en un lloc com Santa Pau. En parla Bernat Francesc, membre de Cal Borratx.
Sí, l'entitat ara som a uns 28, l'any passat érem 32, hem tingut alguna baixa, però bueno, també n'han entrat de nous i ara estem amb 28 membres a l'entitat.
Si marxem a Sant Joan les Fonts, trobem l'associació Els Colats. L'entitat celebra una festa molt característica al seu municipi, el Miquelet Summer. No només celebren aquesta festa, sinó que fan actes durant l'any a Sant Joan per tot el poble. Els participants de l'entitat poden presumir del relleu i d'un grup amb dues generacions i molt dinàmic. N'ha parlat Núria Serra, membre dels Colats de Sant Joan les Fonts.
Hi ha dues franges d'edat, jo diria. L'edat del Lluc i més la meva edat. I al mig hi ha alguna edat més esvelta i repartida, però bàsicament hi ha com dues generacions juntes. Uns eren els monitors del casal i els altres els que anàvem a casal. I és molt guai perquè ara estem tots junts.
Cada cop costa trobar més jovent per emplenar les entitats i mantenir viva l'essència del poble. No és el cas d'aquestes entitats on els joves s'impliquen i participen activament en el seu municipi.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radio Lot. Som present, som futur, ara i sempre.
I en l'àmbit esportiu, la Canya, Maià, Atlètic Olot, Les Planes, Sant Roc, la Garrotxa, l'Hostoles, Santa Pau, Joanetes i els filials de les preses Sant Joanenc, Vall d'en Bas i Montagut són els equips garrotxins que competiran aquesta temporada al grup tercer de quarta catalana. Com cada any pujarà directament el primer classificat i també el guanyador del play-off que es disputarà un cop acabada la fase regular entre el segon i el cinquè classificat. Qui no hi ha aquest any és el Camós, que ha anat a un altre grup i que havia de repetir de fet presència en les fases de promoció d'ascens en les últimes temporades. La primera jornada es durà a terme igual que la tercera catalana, el cap de setmana del 20 de setembre. La primera volta acabarà el 17 de gener i la temporada regular s'acabaria el 16 de maig amb els últims partits. La primera jornada, òbviament, ja ens deixa algun partit entre garrotxins. Es jugarà el Maià contra la Canya, les Planes que rebrà la Vall d'en Bas B, el Sant Roc que rebrà el filial de les Preses i l'Escola de Futbol Garrotxa que rebrà el Sant Joanenc B. També hi haurà el Santa Pau i els Jonetes que s'enfrontaran en aquesta primera jornada de quarta catalana. Completarà aquest grup el Ripoll, el Sant Miquel de Campmajor i també el Serinyà. Són els tres equips que són de fora de la comarca de la Garrotxa. Enguany serà una de les temporades on hi haurà més presència de filials, fins a un total de 5, si també hi posem el Maià com a filial de Besalú, després d'aquest conveni de col·laboració que tenen els dos clubs. Una temporada il·lusionant per a tots els garrotxins, en una categoria que any rere any augmenta de qualitat i on tindrem la presència de l'únic garrotxí que no va poder aconseguir la permanència de tercera catalana la temporada passada, com és l'Escola de Futbol Garrotxa. I també en esports, la tercera edició del torneig de futsal de Ridaura és una competició ja consolidada a la comarca. Enguany comptarà amb 3 equips en la categoria júnior, que va des dels 6 fins als 12 anys, també 3 equips en la categoria infantil, que va dels 12 fins als 15. De la sènior, que és a partir dels 16 anys, comptarà amb un total de 6 equips. Aquesta edició començarà aquest dijous i s'acabarà dissabte a les 12 de la nit, quan ja s'han jugat les fases finals de la categoria sènior. Ho explica una de les organitzadores del torneig, Isabel Catalina Cata, que destaca el funcionament d'aquest.
Estarà dividit en 3 dies. Dijous, divendres, dissabte. El dijous jugarà tota la categoria infantil, més 2 partits, 3 partits de la categoria júnior. El divendres hi haurà finals i de la júnior i ja començarà la categoria sènior i dissabte tot és sènior i comença a partir de les 5 de la tarda.
El torneig de futbol sala comptarà amb les normes que integra aquesta disciplina esportiva, tot i que també tindrà alguna novetat. Catalina explica les diferències d'aquest torneig amb el futbol sala tradicional.
Els equips que tenim ja són equips que han vingut i que els agrada el format que muntem, perquè és un format una mica diferent que el futbol sala, perquè juguem 5 a la pista més el porter, que normalment el futbol sala és 4 i el porter, i nosaltres fem 5 i el porter, perquè poden jugar amb la fusta que hi ha aquí. Al voltant de la pista hi ha una fusta i poden jugar contra la fusta. I això permet que hi afegim un jugador més.
A part del futbol, també hi haurà música, servei de barra, perquè tant jugadors i jugadores com aficionats puguin refrescar-se i menjar, i també refugis climàtics, perquè la gent es pugui protegir de la calor davant aquesta nova onada que ha d'arribar aquests últims dies de la setmana.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada, l'església d'Altura i altres espais emblemàtics són els protagonistes d'un curtmetratge aquí a Olot. Ha estat dirigit per Laio Oliveres, estudiant de cine garrotxina. La història s'ambienta en els anys 70 i ja està publicat al canal de YouTube de la mateixa directora, Lluc Coll de Carrera.
Vertigen és un documental dirigit per Laio Oliveres, que ha estat gravat a la comarca de la Garrotxa. La jove estudiant de l'escola Barcelona Cinema School en Actors Studios ha dirigit el tercer projecte en el format de curtmetratges. La història s'ambienta en els anys 70 i busca transmetre una història lligada a la religiositat.
I volia ambientar amb un tema com religiós, ja que a casa meva sempre ha estat com molt present i em semblava superinteressant el tema de l'església, com també donar aquest punt tètric una mica. I això, i vaig pensar que era molt bonic fer-ho a través dels anys 70, que també podria ser la història de qualsevol d'alguna de les iaies de qualsevol persona i aquí va ser on vaig decidir fer-ho als anys 70. Els anys 70 al final és un punt de referència, tampoc és que sigui els anys 70-70.
La gran majoria dels plans que tenen lloc al curtmetratge han estat gravats a la Garrotxa.
Al final el tipus de cine que m'agrada fer és algú que també és meu, o sigui, una, tinc una certa relació amb el que estic explicant, tinc alguna experiència o algú que em fa vincular-m'hi, i sentia que si no ho feia Olot, pues no tenia cap mena de sentit. Al final és una història també personal, i que si hi ha alguna cosa que no té relació amb mi, tampoc m'hi acabo de sentir del tot còmode.
La directora i guionista de la història busca provocar en l'espectador el sentiment de perseguir els objectius des de la perspectiva de la protagonista.
O sigui, no realment vull explicar una història, que també, però el més important és explicar una emoció amb imatges. Per exemple, en Vertigen, vale, que és una noia jove, però segurament tothom ha tingut algun somni alguna vegada a la seva vida i li hagués agradat seguir, potser no ho ha fet.
El curtmetratge es pot veure al canal de YouTube de la directora.
I fins aquí, tanquem l'informatiu d'avui dimecres 29 de juliol del 2026, aquest informatiu migdia en què podeu tenir molta més informació a la nostra pàgina web, a garrotxadigital.cat, i també a les xarxes socials, a Instagram, a Twitter i a Facebook. Que passeu un molt bon dia. Gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.